Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat del pànic borsari que ha desencadenat la guerra comercial de Donald Trump i els seus aranzels. Els inversors tenen por que tot plegat desemboqui en una crisi econòmica mundial. El sector bancari és un dels més afectats. També us hem explicat els detalls del pla amb què el president Salvador Illa vol compensar l'efecte dels aranzels a Catalunya. Illa demana unitat als partits de l'oposició i també a sindicats i empresaris per tal d'afrontar la nova situació del comerç mundial. I hem sentit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Assegura que la sentència del primer recurs, que és el que va presentar el Partit Popular, a la llei d'amnistia, arribarà abans d'aquest estiu. Això, però, no voldrà dir que Carles Puigdemont pugui tornar al país si és que es dictamina que la llei és constitucional. I és que el Tribunal Suprem, que té majoria conservadora, encara podria endarrerir l'aplicació total de l'amnistia amb una consulta a la justícia europea. Un any més podria allargar-se tot plegat. Això ja us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, hi ha noms de pes entre el poder econòmic nord-americà que alcen la veu contra els aranzels de Donald Trump. El conseller delegat del gegant financer JP Morgan, Jamie Dimon, adverteix que els gravàmens augmentaran els preus i fomentaran un alentiment del creixement, si bé declina parlar de recessió. En una carta als accionistes, Dimon escriu alerta d'un augment de la inflació i adverteix de la dificultat de revertir les incerteses que diu provoca la política aranzelària de Trump. També Bill Ackman, gestor de fons del risc que va impulsar Trump a través de la firma Pershing Square, ha demanat una pausa de 3 mesos en l'aplicació dels aranzels per negociar amb altres països. Ackman alerta que no fer-ho porta a un hivern econòmic nuclear i és com disparar-se un tret al peu en una retòrica qualificada ja d'irresponsable des de la Casa Blanca. L'administració també ha rebatut les paraules d'Elon Musk, qui va apostar per una aliança comercial amb Europa sense aranzels. L'assessor de Trump, Peter Navarro, ho atribueix a la voluntat de Musk de defensar els seus interessos personals.
Elon sells cars. L'Elon ven cotxes. És a Texas fent cotxes que estan fets de components de Mèxic, de la Xina. Les bateries venen del Japó i la Xina, les parts electròniques venen de Taiwan, i ell no fa més que protegir els seus interessos, com faria qualsevol empresari.
Mentrestant, aquí el sector de la fruita dolça veu els aranzels de Trump com una oportunitat per expandir-se en mercats com el Canadà o Mèxic. Es tracta de grans consumidors fins ara ocupats per la producció nord-americana. En el cas del Canadà, ja han començat els contactes. Anem a Lleida, Noelia Caselles.
Hola, bona tarda. Més de la meitat de les pomes que exporten als Estats Units van a parar a Mèxic i al Canadà. Parlem de prop de 500 milions de quilos. I passa el mateix amb els préssecs i les nectarines, tot i que en aquest cas les quantitats són molt inferiors perquè als Estats Units no se'n produeixen tants. Ara els aranzels poden canviar aquests equilibris i això obre una oportunitat a la producció catalana. Amb el Canadà ja hi ha protocols d'exportació i les empreses ja s'han començat a moure. Manel Simón és el director general de Frucat.
I de fet ja la setmana passada operadors del Canadà ja s'han posat en contacte amb nosaltres per mirar de potenciar, si es pot, aquestes relacions comercials i segurament per substituir la Washington Apple, la poma dels Estats Units emblemàtica, no? Que és la que té molt presència al mercat del Canadà.
Pel que fa a Mèxic, no hi ha protocol aprovat per exportar-hi pomes i peres i el sector demana que les administracions ho accelerin.
I també Barcelona vol aprofitar la sacsejada provocada pels aranzels de Trump per créixer econòmicament. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat avui l'agenda econòmica de la ciutat a 10 anys vista. Barcelona, Jordi Corbalan.
Aquest mandat fins al 2027, l'Ajuntament destinarà 890 milions d'euros per diversificar l'economia i impulsar els sectors estratègics. L'alcalde Collboni està convençut que Barcelona podrà convertir la crisi dels aranzels en una oportunitat.
És una oportunitat per a Europa i és una oportunitat per a la nostra ciutat. Per localitzar projectes, per localitzar talent i per atraure inversions. Però ho hem de fer més ràpid. Ho hem de fer més ràpid. Perquè ara la cursa serà per qui és més ràpid per atraure aquestes inversions.
El govern municipal defensarà al Parlament poder fixar l'import de la taxa turística en funció de si és temporada alta o baixa. L'agenda econòmica de Jaume Collboni aposta per l'ampliació de l'aeroport. Avisa que no fer-ho seria un fre per a les multinacionals que volen instal·lar-se a Barcelona.
El president de Telefònica, Marc Murtra, haurà de declarar com a testimoni el jutjat que investiga Begoña Gómez, la parella del president espanyol. El jutge Juan Carlos Peinado també ha citat a declarar l'expresident d'Indra, Fernando Abril Martorell, i el director d'estratègia de l'empresa, Manuel Ausberri. Les acusacions populars, on hi ha Vox, havien demanat que declaressin perquè veuen una possible relació entre els treballs de Gómez a la Universitat Complutense de Madrid i aquestes grans empreses. I amb la selecció del jurat ha començat avui a Girona el judici contra un home acusat de matar una dona d'un tret per robar-li l'autoritat. l'autocaravana Empúria Brava el 2022 s'enfronta a una pena de 30 anys i mig de presó. Anem a Girona, Clara Jordan.
La víctima i el seu marit alemany havien arribat feia uns dies a Empúria Brava per passar-hi les vacances i s'estaven en una casa que havien llogat. El dia dels fets, l'acusat va passar per allà en bicicleta, va veure l'autocaravana aparcada davant la casa i va decidir robar-la. Va inutilitzar el sistema d'alarma i va entrar i de seguida va trobar les claus del vehicle dins la casa, però segons la fiscalia, per assegurar-se que no el denunciarien, va pujar al pis de dalt on la víctima feia la migdiada i li va disparar un tret. L'home va fugir, però l'autocaravana portava un sistema de localització i la policia el va detenir unes hores després a Portbou. L'acusen dels delictes d'assassinat amb traïdoria, robatori amb violència en casa habitada i tenència il·lícita d'armes. La defensa assegura que l'acusat, que està previst que declari dimecres, té greus problemes psicològics.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb la periodista i assessora en comunicació, Eva Pomares. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Sí, molt bé, estupendo. Aprofitant la primavera.
Ai, escolta, que... esteu d'un optimisme pujat, veig. Tot...
Millor que les borses.
No, sí.
M'agrada molt això de millor que les borses, perquè estic veient aquí el mercat de futurs dels Estats Units, perquè ja sabem que els Estats Units obrirà d'aquí a 25 minuts i de seguida en parlarem, però el mercat de futurs no pinta massa bo.
Bueno, però els mercats sempre pugen i baixen, eh? Són la seva essència de vida.
Pujar, sí, però la baixadota d'ara, aquest gràfic feia...
Hem viscut d'altres, sí, és el més important des de la Covid, no?
Sí, sí. Sí. Ara en parlarem, ara en parlarem. Però abans ja sabeu que el primer tema ens ve des de fora.
Viu Sant Jordi a Abacus. Aconsegueix un segell personalitzat per marcar els llibres amb el teu nom per només 8,50 €. Més informació al web. Abacus patrocina aquest espai.
I els dilluns ja sabeu que saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No deus anar de mercats, tu, no, amb la Dèria?
No vaig a mercats. Tot i que estava pensant ara, mentre us escoltava i tal, que al final potser haurien de posar aranzels a les idees americanes, saps? Vull dir que tot el que és la cultura americana que ens arriba, doncs que tingués aranzels a casa nostra, no? Així potser, no?, ens sanejaríem una mica. Bé, és una idea. Dic, perquè les idees no tenen mai aranzels, no? Saps?
Van lliures.
Sí, bueno, no ho sé, se m'ha acudit. Això ho pensaré per un altre dia.
Molt bé, doncs ho madurarem a veure què. Però sí. Avui què ens vols proposar?
Avui us vull parlar de l'estupidesa artificial, no? Perquè sempre parlem de la intel·ligència artificial. Una mica arran d'aquest cas del filòsof Jian Weixun, aquest filòsof que se suposava que era de Hong Kong i que vivia a Berlín, un paio que ha publicat, bueno, un paio, no paio, ara parlem, no?, que ha publicat un llibre que es diu Hipnocràcia, que és una mena de concepte sobre, bueno, el món en què vivim i tal, que ha funcionat en els cercles acadèmics i que ha generat debat, i fa poc s'ha sabut que aquest senyor no existeix, val? No, el Jian Weixun, doncs, no existeix. Se l'ha inventat un senyor italià que ha escrit aquest llibre amb intel·ligència artificial, amb dos motors diferents d'intel·ligència artificial, i no ho ha posat. No ho ha posat en lloc del llibre, cosa que se suposa que, segons la normativa europea, això seria, doncs, il·legal, perquè si tu, no, doncs, crees contingut amb intel·ligència artificial, ho hauries de donar crèdit, o sigui, d'explicitar-ho, no? Llavors, tot això a mi em genera moltes preguntes, no? Això de la intel·ligència artificial a tots ens genera moltes preguntes. D'una banda, si resulta que la intel·ligència artificial és capaç de crear unes idees que són interessants pel debat, no?, i que filosòficament poden interessar, dius, home, doncs això potser és una cosa bona, no? Vull dir que potser en lloc de dir, oh, és que aquest tio és, no, és inventat, aquest filòsof, bueno, potser és igual que sigui inventat, no? Mentre això ens porti a progressar en les idees o a debatre les idees, em sembla interessant. L'altre és què passa amb això de que s'ha d'explicitar, segons he llegit, no?, que si tu tens una part del contingut que l'ha creat intel·ligència artificial, ho has d'explicitar, no? Doncs això no és humà. No ho sé, què passa si no ho diem, no? Al final no deixa de ser una mena d'experiment. El que no acabo de saber tampoc és si aquest senyor, diguéssim, l'han pescat sense voler, o si ja formava part de la cosa, escriure aquest llibre, inventar-s'ho tot, i llavors, quan ja tothom hi hagués caigut de quatre potes, dir, escolteu, nois, que tot això és mentida, no? I precisament evidenciar a través d'això, no? I per tant, clar, si tu vols fer això, no pots dir, no?, que és una intel·ligència artificial, perquè si no ja et xafes el truc d'entrada, no? I tot això també em porta a pensar que últimament jo faig servir la intel·ligència artificial, a vegades, no?, quan necessito informació, doncs la busco allà i després la confirmo, perquè, clar, no, ja sabem que no te'n pots fiar gaire. I últimament m'ha passat en diverses ocasions que li pregunto sobre temes, per bibliografia i tal i qual, i em proposa llibres que no existeixen. O sigui, s'inventa llibres, no? I llavors tu li dius, escolta, allò és que jo vaig, intento confirmar, no, aquell llibre, hòstia, no el trobo un lloc i tal, no? I li pregunto, escolta, aquell llibre... Ai, no, perdona, que m'he equivocat. Saps? Però és fort, eh? O després, no sé, de vegades s'ha inventat cites, de vegades he trobat que s'ha inventat cites, bueno, que s'inventa tota mena de coses, no? I això sí que em sembla molt perillós fins al punt de que cada vegada més tots hi confiem, no? Quan vas a buscar una informació ràpida, i és molt perillós que ens acabem saltant el pas de verificació, perquè de vegades és realment impossible, no?, fer el double-checking. Bueno, això, intel·ligència artificial i filòsofs inventats.
Doncs vinga.
No, penso que això d'inventar-se llibres i cites ja ho fa Enrique Vilamates, vull dir que potser l'intel·ligència artificial s'ha saltat una etapa i ja està en la literatura o en la metaliteratura. A mi aquest cas em parla de com som com a consumidors, que potser si és un filòsof xinès ens serveixen les seves idees, i si és la intel·ligència artificial, encara que siguin les mateixes, ja hi posem peros. I després, quantes coses hem de llegir publicades i escrites per persones reals o presumptament escrites que són absoluta basòfia? Quants llibres presumptament d'idees estan fets només a base de recitar i recitar i recitar cites dels altres que no porten cap idea nova? Per tant, escolta'm, en comptes de gastar recursos en què una persona es posi a citar vinga cognoms d'estudis, doncs que ho faci la intel·ligència artificial amb certa gràcia. És veritat que la intel·ligència artificial ens traurà les feines, i els que ens dediquem a això del periodisme, doncs aviat, bastant aviat, quan aprenguin a fer la teva veu, Òscar, ja veuràs.
Això és ràpid, eh?
Però confiem encara en la nostra credibilitat i en això que deia la Carlota, que almenys encara és fal·lible.
Sí, jo crec que hi ha dues coses que ha dit la Carlota, no? Primer de tot, i què passa, no? Si la intel·ligència artificial el que acaba provocant és que hi hagi una reflexió interessant socialment o filosòficament o conceptualment, no? Aquesta seria la part positiva, és a dir, què més ens dona, no? Al final el que es tracta és que hi hagi un debat enriquidor que faci que la societat progressi, no? El problema és que quan aquesta societat progressa i ho fa mitjançant algú que no és humà, ens posem, doncs, tots, recelem d'aquesta qüestió. Però la gran consustancial veritat és si hi ha veritat a darrere de les coses que la intel·ligència artificial ens dona o no, no? El doble checking, no? Jo crec que al final és la qüestió de la responsabilitat a l'hora de poder donar una informació per bona quan te la dona la intel·ligència artificial, no la responsabilitat personal. Però això és un altre assumpte, no? És a dir, quan nosaltres ens dona una dada a la intel·ligència artificial, si no fem el checking i la donem per bona, ens estem equivocant. Quantes vegades hi ha informacions que no es donen per veraces i quan es diuen queden sobre la taula com algú veraç i es va reiteradament repetint fins que allò acaba sent una veritat, no? Aquest és el problema. Jo crec que... A mi, jo sóc una gran defensora de la intel·ligència artificial. Em sembla que jo espero que no tregui la feina a l'Òscar, però jo...
Escolta'm, tot és parlar-ne, eh?
Exacte.
Sí.
Algú haurà de contestar-ho,
no? Si jo quedo ben blindat, escolta'm, cap problema, que vingui un altre a fer el programa, eh? No...
Però jo crec que benvinguda sigui, i amb tots els matisos que calgui. I segurament ara estem en un moment de veiem alguns certs matisos. En veurem molts més. Haurem de fer molts altres filtres. Haurem d'anar corregint aquesta intel·ligència artificial. Però aprofitar-ne em sembla que és important, i benvinguts siguin els debats que provoca.
Jo amb això últim que ha dit l'Isabel estic d'acord. És a dir, la intel·ligència artificial és una realitat. El que passa que ara en l'ús popular està encara la prehistòria, no? Vull dir, encara estem com a l'inici d'internet. És cert que, per sort, algunes normatives s'han posat i en aquest cas se l'han saltada. Jo crec que sí que és important la verificació, no? Per saber què és, com a mínim, què és real o què no és real en aquest primer estadi de la intel·ligència artificial. Recentment vaig veure una exposició que em va semblar molt interessant el que presentava l'artista, perquè eren dos avatars parlant sobre els humans, dos avatars d'intel·ligència artificial, no?, que més els havien caracteritzat com a humans, no eren dos, tu entraves en una sala immensa negra i veies dos caps, no?, i anaven fent contínuament, o sigui, era una exposició que evidentment es anava fent una darrere l'altra, i el tema que tenien de conversa era com eren amb els humans i com reaccionaríem davant d'ells, no? I això, que és generació de pensament, també, que evidentment és pensament induït per humans, no cal dir-ho, perquè tota la intel·ligència artificial ho és, no? Però plantejava coses molt curioses i molt interessants, no? Perquè d'alguna manera la màquina es deixava lliure, no? I anava parlant sobre nosaltres. Em va semblar que, clar, no és el que parlava la Carlota, que aquí, doncs, és una, el que deia el Maiol, és una recompilació al final d'aquí, d'allà, d'enganxada, corta i pega, que no saps d'on ve, no? I aquí sí que crec que és important, com a mínim, en aquest primer estadi, saber d'on venen les coses. Però aquí, a les notícies i a tot arreu, no?
A mi sí que em sembla interessant alguns dels debats que proposava la Carlota, és a dir, el fet que qui llanci aquestes idees originals, una altra cosa és si estan copiant o no, però si són idees originals i que venen a través d'intel·ligència artificial, han de ser igual de contemplades que si les fa un pensador? Ningú hauria de dir que no.
Exacte.
Llavors, aquí el problema en aquest llibre o en aquest autor, que és el fet que ens hagin enganyat i que ens hagin fet passar per autèntic un personatge que és inventat, potser sí, però si les idees eren vàlides...
I el debat seria, si haguéssim sabut que era fals i que aquest autor no existia, etcètera, etcètera, haguéssim tingut el debat sobre les idees que ens plantejava? No,
és a dir, no, perquè segurament ja no hagués arribat a cercles acadèmics. Clar, coses, no, això, no?
Jo crec que el que estaria bé és que, precisament, tot i sabent que hi ha una falsetat en l'hora d'adjudicar-ho a un humà, el debat sobre allò que planteja, si és un debat interessant, també el poguéssim tenir. Perquè crec que si no ens equivoquem, és a dir, si aquest debat té sentit que el tinguem. Perquè, com deia l'Eva, estem com a les beceroles. Segurament hi hauran debats que internet i la intel·ligència artificial ens podrà provocar, que no en tenim ni idea encara, però que probablement seran interessants.
Sí. Ara vas pensar en aquells que es feien dir Carmen Mola i que eren tres senyors,
sí, sí.
O fins i tot en la pregunta si Enric Marco va fer bé a la causa contra l'Holocaust amb la seva feina de pedagogia o va fer malament perquè va enganyar tothom i va desprestigiar-ne la causa, no? Però és interessant que nosaltres mateixos provoquem a la intel·ligència artificial a generar-nos debats com a éssers humans. Per exemple, el debat de l'objectivitat. És veritat que tota la intel·ligència artificial ve abocada de coneixement humà, però mira, et faré un exemple absurd i un altre que no ho és tant. L'altre dia a Twitter hi havia un que li preguntava a l'intel·ligència artificial de Twitter, una persona del Madrid, si era veritat que el Madrid era l'equip que més robava, i l'intel·ligència artificial li va respondre que sí, que era l'equip més beneficiat pels altres. Ens atreviríem a posar a les proves, al sumari del cas Alves, a l'intel·ligència artificial i que resolgués? I veure, no com a principi de justícia, diguem-ne, però veure
què surt,
quina justícia té. Vull dir que aquestes proves que li anem posant a l'intel·ligència artificial, més enllà de les trampes que hagi fet la persona, aquest senyor italià, crec que ens ajudaran a evolucionar nosaltres i que evolucioni també la intel·ligència artificial.
Totalment d'acord.
És com una mena de psicòleg de la humanitat, no? Que et permet mirar-te des de fora, també, no? Al final, el que fan els psicòlegs és que tu vas amb algú que està fora de tu, i per tant això és una mena d'intel·ligència que està fora de nosaltres com a espècie, i per tant ens permet, no?, una mirada objectiva, bueno, en algun dia, potser, no?, una miqueta objectiva ens la permetrà.
L'únic matís que diria el que diu el Maiol és que, així, vist així, és tot molt feliç, no? Però, clar, el problema és com que la intel·ligència artificial es nodreix de milions de coneixements, també hi ha algú que té les regnes d'això,
sí.
No? És dir,
per això deia,
de la mateixa manera que tu dius al Madrid, bueno, doncs igual sense veure fantasmes enlloc, no? Però potser algú algun dia li interessarà poder forçar que l'intel·ligència artificial fiqui això, no? I segurament no serem ni tu ni jo, no?
El veritable poder de la intel·ligència artificial serà poder guanyar Florentino Pérez. Això serà la gran prova de foc.
A veure què. Per cert, hi ha un oient al Marc que diu, no trobo que si hi hagi res més humà inventar-se cites. Vull dir que
no, ja és
el sumum. Sí, sí, per tant, endavant.
I molt millor que el dels dibuixets aquest que s'ha posat de moda
sí,
els últims dies.
Sí, sí,
eh?
De l'estudi Ghibli, eh?
Bueno, els clàssics ja ho feien, no? Tot el que diuen que deien els emperadors és tot absolutament inventat, es va escriure 3 o 4 segles després.
El dia tenim ara i ara ja fent verificació a veure si funciona o no. Carlota, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Passen 3 minuts d'un quart.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Un dia més, i ja en fan uns quants, hem de parlar d'aranzels i també de borses. Hem quedat a partir de 2:15 amb l'economista Jordi Galí per parlar sobre les caigudes de les borses. Hem quedat a partir de 2:15 perquè precisament a 2:15 és quan obre la borsa nord-americana i veurem si allò que alguns experts diuen, i és que avui tornarà a ser un dia negre per la borsa també als Estats Units, si es confirma o no en el moment en què obrin les borses i sapiguem de quin color es tenyeixen. Mentrestant, el que sí que tenim avui ja és aquest pla, després que Pedro Sánchez dijous passat va anunciar anunciar el seu per mobilitzar més de 14.000 milions d'euros per lluitar contra els aranzels de Donald Trump. Avui ha estat el president Salvador Illa qui ha presentat un pla, el seu. Inclou 1.500 milions més destinats directament a les empreses catalanes. La idea és donar protecció a més de 3.100 empreses que exporten als Estats Units des de Catalunya. La majoria dels diners, més de 900 milions, s'injecten a través de préstecs i de línies de crèdit que donarà l'Institut Català de Finances, amb un tipus d'interès de l'1,5%. L'altra partida destacada, més de 300 milions d'euros, seran ajudes directes, que, en el cas del sector de l'oli o del sector del vi, seran a fons perdut. El president ja ho ha discutit aquest matí amb sindicats, amb patronals i amb cambres de comerç, i aquesta tarda es reunirà amb els grups parlamentaris. Illa ha demanat unitat en tots els fronts.
El món ja no tornarà a ser com el d'abans. Estem en una etapa nova i diferent. Està en joc el model europeu i l'arquitectura geopolítica mundial. Amb la mateixa convicció i consciència, vull dir que estem preparats. El govern de Catalunya està preparat, Catalunya està preparada i ja estem actuant.
Després de la reunió d'aquest matí, les patronals han valorat positivament aquest pla i els sindicats el valoren positivament, però avisen que creuen que la quantitat és escassa i que quedarà, que farà curt. Clar, anem veient com cada govern va presentant el seu pla, com van presentant mesures, moltes d'elles són préstecs, són crèdits, que després s'han de tornar, d'altres no, són a fons perdut, però també, mentrestant, van parlant de negociar, d'intentar arribar a un acord, de no anar a la guerra, però es preparen per la guerra. Vull dir que estem en aquella situació que és un punt difícil d'entendre i que no sé si durarà molt o poc, tot i que ja fa ben bé una setmana que dura.
Qui comença? Jo mateixa?
Doncs vinga, endavant.
Doncs va, som-hi. Respecte al pla que ha presentat avui el president Illa, a veure, les pròpies dades del govern, i aquí ja cito directament l'informe d'exportacions d'acció de l'any passat, les exportacions catalanes per segon any van superar els 100.000 milions d'euros, van ser rècord, el segon per segon any competent, un rècord històric, evidentment, i el principal mercat, un cop més, és de sempre la Unió Europea i, a més, alguns dels principals països, és a dir, França, Alemanya, Itàlia i l'any passat també Portugal, aquests tres països, són on els catalans i les indústries catalanes venen la major part dels seus productes i serveis. Per tant, bo tot l'ajut que es pugui donar en les empreses i els treballadors catalans, però estem parlant de 100.000 milions, 300 milions d'ajuts directes. A mi em fa la sensació que això és una foto. I és una foto, i faig una excepció, eh? El vi i el cava i l'oli són sectors que sí que tradicionalment han exportat força als Estats Units, tot i que evidentment no és el seu únic mercat, ni de lluny. Es porten abans a la Unió Europea. Per tant, són sectors que sí, es donen aquests ajuts a fons perdut que s'ha anunciat, doncs em sembla estupendo. Dit això, a mi aquesta foto em sembla una foto destinada a una altra qüestió, i més fent, ho dic per la crida a la unitat que ha fet el president, no? I és, jo voldria saber, perquè no m'han explicat, d'on sortiran exactament aquests 1.500 milions, que coincideixen per poc amb els diners de la modificació de l'expedient de crèdit que vol fer el govern. Sí? Després del no d'Esquerra Republicana als pressupostos, doncs entenc que això és una manera de pressionar no només Esquerra Republicana, sinó la resta de partits, perquè aprovin aquesta ampliació del crèdit d'enguany. I aquestes són les crisis de la unitat. Per tant, resum, les exportacions catalanes es veuran perjudicades d'aquesta guerra arancelària? Evidentment. Això d'aquests 300 milions serviran perquè ho passin? No, doncs segurament no, perquè a més el primer sector exportador és la química. I la química, com tothom sap, i jo més que sóc de Montblanc, està sobretot focalitzada a Catalunya a dues zones, sobretot al Camp de Tarragona i també una mica al Vallès. I gairebé tot són multinacionals. Per tant, les seves sinergies són sinergies que no tenen només a veure amb els diners que posi més amunt o més avall el govern de la Generalitat. I on sí crec que pot impactar, però no pas per la guerra de... No només per aquesta guerra d'aranzels, que també, és en el sector dels components de l'automòbil, que té una gran presència a Catalunya, que crec que és un sector que també és dels més exportadors i que té un mercat principal que és Alemanya. I aquí la crisi amb Alemanya fa patir força. Per tant, i sense entrar a parlar de la Unió Europea, que suposo que després en parlarem i acabo, per tant, això hauria d'anar dirigit al vi i al cava, als components dels automòbils, i segurament s'haurien de mobilitzar molt més diners. El problema és que el govern no té aquests diners i per això va aquestes crides a la unitat, no?
No, va dir que l'import de les exportacions als Estats Units són 4.100 milions, crec.
300.000.
No, 4.350 milions d'euros són les exportacions catalanes als Estats Units. Per tant, aquests 1.500 milions haurien de pal·liar. Però això al final és com una grip. Tu no pots curar la grip, però pots alleujar-ne els símptomes. És impossible que el govern de Salvador Illa pugui arreglar els problemes dels aranzels. És impossible que Pedro Sánchez ho pugui fer, tot i que ahir des de la Unió Europea encara té més mà. I, per tant, des del govern de la Generalitat has de fer alguna cosa. Que és una foto, ho veurem, segurament hi haurà empreses que li arribaran 100 milions de crèdit o un milió de crèdit, que serà una benedicció per poder passar els mesos, els anys o esperem les setmanes que duri aquesta crisi, i segurament hi haurà d'altres que hauran de tancar perquè no hi haurà manera, segons la seva diversificació de mercat. I sobre el que deies del xantatge polític, no sé servir la paraula xantatge.
Ho
he adornat jo com a xantatge, però és a dir, el llenguatge aquest bèl·lic o pandèmic de Salvador Illa cridant a la unitat, perseverar, el coratge. És evident que necessita una votació al Parlament que va més enllà d'aquest suplement de crèdit de 1.700 milions que està negociant amb els comuns i que, bueno, haurà de parlar de la responsabilitat. Al final, ell governa en minoria, té una negociació polièdrica a moltes bandes i veurem si aquesta part dels crèdits li va millor pactar-la amb els comuns, li va millor pactar-la amb Esquerra o amb qui pugui, que és el que acabarà fent.
Bé, a mi em sembla que hi ha una qüestió que plana sobre tot això, no? I és que quan parlem de quantitats per pal·liar la possible multa, la possible càstig, no?, que aquests arancels implicaran en l'economia catalana, és evident que 1.500 milions probablement són pocs, no? O no són suficients, però jo estic d'acord amb la valoració que avui han fet tant sindicats, dient primer que havien de ser més, com patronals i cambres de comerç, dient que la diligència amb què Salvador Illa, el govern de Salvador Illa, ha posat sobre la taula una, no serà la solució, però una possible tirita en els problemes que les empreses que comercen, que són doncs, un sector importantíssim de l'economia catalana amb els Estats Units, doncs puguin tenir una mínima doncs, placebo perquè això o afrontar els temps que corren. No? Jo vull fer una reflexió conceptual. A mi em sembla que aquí el president Illa apel·la al consens i a la unitat, el president Sánchez apel·la al consens i a la unitat, Europa apel·la al consens i a la unitat, i jo crec que aquí és el substrat de tot plegat, no? És a dir, a mi interpreto que només davant del que la política d'encerralia de Trump està fent, només hi hauran dues solucions. Una, que vingui des del propi Estats Units, és a dir, que hi hagi, avui hem sentit i ahir també Elon Musk ja criticant una determinada manera de fer aquesta política arancelària i, per tant, ja espero que hi hagin veus dintre del Partit Republicà i dintre dels propis empresaris que van finançar la campanya de Trump que comencin a posar llums vermelles i, per tant, aquesta seria una possible via de solució en aquesta possible oligarquia que està fent servir Trump a l'hora de plantejar les seves propostes, més enllà que siguin promeses electorals, i l'altra, realment, que hi hagi una unitat real. És a dir, jo crec que aquesta necessitat d'apel·lar a una unitat crec que és imprescindible i va de més a menys o de més petit a més gros o de més gros a més petit, més igual. És a dir, crec que realment estem en un punt on es necessita la unitat necessària. I aquí hi ha els interessos polítics que el president Illa vulgui ampliar l'ampliació del crèdit i que se li aprovin, etc. Però crec que realment hem de tenir un canvi de paradigma del que representa la política per tal de poder donar solució, una solució contundent en el que està plantejant el president Trump.
Però és evident que en aquestes demandes de la unitat tothom hi posa els seus interessos. És a dir, el president Illa ha d'aprovar aquesta ampliació de crèdit perquè, si no, no podrà governar, perquè recordem que els pressupostos no els té aprovats. Pedro Sánchez ha vist l'oportunitat d'una escletxa entre el Partit Popular i Vox i, a més, tampoc no té pressupostos. Per tant, també li interessa fer aquestes crides a la unitat per intentar separar el Partit Popular de Vox. I en la Unió Europea, les crides a la unitat és perquè la potència que pugui tenir la Unió Europea és mentre es mantingui unida com un únic mercat de 450 milions de persones. A la mínima que els països comencin a negociar pel seu compte, per exemple, avui hi ha molt interès a veure què fa Giorgia Meloni.
Sí, exacte.
Si Meloni comença a negociar només pels interessos italians i es trenca aquesta unitat, clar, cada vegada tindrà menys força a la Unió Europea.
A mi fa pensar molt en el que deia l'Eva abans, no? El tema de la pandèmia. És a dir, Crec que va haver un punt inicial amb la pandèmia que probablement Europa no va saber acabar de consolidar, i crec que ara a la força, és a dir, perquè a la força de Huercan, està en la tessitura de mantenir-nos blindats, i aquí Meloni, el que faci avui Meloni, tindrà molta transcendència a l'hora de plantejar quin és el paper d'Europa, no? I com se la mirarà el president Trump, és a dir, està clar que només si hi ha una abraçada en les polítiques europeistes per part de Meloni, Trump ho tindrà en compte, si no, no.
Sí, però recordo que els acords i la política aquesta, que, és a dir, implicar posar sancions o no posar sancions, és a dir, respondre de la mateixa, amb la mateixa moneda, necessita l'unanimitat, i també hi ha Itàlia, evidentment, que a més és un país amb grans relacions comercials, i ara entendreu per què, perquè l'altre és Hongria.
Sí,
farà, o sigui, és a dir, aquest acord, aquest suposat acord per fer una cosa o l'altra amb l'extrema dreta dins la pròpia Unió Europea governant, serà molt complicat de gestionar. Jo crec que la Unió Europea hauria de respondre, però estem en una Unió Europea que fins i tot en termes econòmics està debilitada perquè el seu motor està amb greus problemes econòmics, que és Alemanya, no? He sentit els pips.
Tot just, mira, ja veus estan fent allò que toquen la campana.
Deu sonar en to menor avui, la campana.
Només una cosa respecte a una cosa...
De moment, haig de dir que els mercats de futurs durant tot el matí ja deien que baixaria 2, 3, 4%, per tant, tot just acaba de començar i comença, i de moment és ben vermell. Si fixes, tenim aquí les televisions americanes i pràcticament tot és vermell, alguna cosa verda, però pràcticament tot és vermell. Per tant, hem d'esperar uns minuts, perquè tot just acaba de començar, ara amb el els horaris de 2:15, fa 30 segons, encara estan aplaudint, tots els convidats, sí. Si t'hi fixes. Per tant, encara no podem treure moltes conclusions. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, i després de la publicitat saludarem Jordi Galí, investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional i professor de la Pompeu Fabra, per tal de parlar amb ell sobre com veu aquesta jornada, que fins ara ha estat negra a les borses, tant asiàtiques com europees, i a partir d'ara començarem a veure si, com sembla, la nord-americana també comença amb davallada.
I a cada client demanen devolucions sense tiquet i, a més, amb exigències. Se m'esgota la paciència.
I què faràs?
Cartell d'Ara torno i un Colacao al bar. Amb els seus grumolls...
Ja ho saps, acosta't al bar i demana el teu Colacao.
A Òptica i Audiologia Universitària avancem la promoció de Sant Jordi amb la Super Setmana d'Universitària. Del 7 al 14 d'abril gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
El millor dia del món el tenim nosaltres. Que sí, que ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 7 d'abril, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteo Mauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteo Mauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals, catradio.cat, Meteo Mauri.
Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts de 2:15. Podem dir que els aranzels de Donald Trump han enfonsat les borses per tercer dia consecutiu, les asiàtiques s'han desplomat a nivells de la crisi del 2008, les borses europees s'enfonsen a aquesta hora al voltant del 5-6%, depèn de quin país, i les nord-americanes acaben d'obrir fa tot just 3 minuts, i el primer que hi veiem és que el Dow Jones està caient un 3%, un 3,39% en l'Standard & Poor's, el Nasdaq baixa un 3,69%, acaba de començar, però la tendència confirma els valors de futur que ja havíem vist durant el matí, és que efectivament també continuen les caigudes. caigudes. Tot i això, el president dels Estats Units es manté inflexible en la seva política comercial i el mercat, com mostren aquests valors borsaris, ho està assumint com un error. Saludem, com dèiem, Jordi Galí, investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional i professor de la UPF, de la Pompeu Fabra. Professor Galí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fins on poden escalar les pèrdues i fins quan es pot allargar aquesta situació? Això és sostenible?
És sostenible. No, és difícil contestar aquesta pregunta. És evident que en algun moment s'hauran d'estabilitzar els mercats quan reflecteixin, diguem, totes les caigudes de beneficis que en aquests moments estan predint o descomptant, no? Beneficis de les empreses en el futur, no? Degut al nou context econòmic internacional. Però ja podem esperar que s'estabilitzin en els propers dies, a no ser que rebem notícies que cada vegada siguin una sorpresa d'una banda i que cada vegada siguin pitjors. Esperem que no sigui el cas. Però si hi hagués una escalada en els aranzels de les properes setmanes per les dues bandes, amb un seguit de respostes i contrarespostes, doncs potser aquest seria el panorama que tindríem. Tindríem més baixades aleshores, segurament.
L'opinió generalitzada entre els experts és que és una errada de Donald Trump, que aquesta política no té un futur positiu ni pels Estats Units ni per tot el món, però també és veritat que els analistes també comenten i estan d'acord que aquestes decisions que pren ara l'administració Trump venen de lluny i que hi ha una mena de pla traçat i que estan convençuts en les arguments que els fan prendre aquestes mesures. Era de preveure que prenguessin aquestes mesures? Els ha sorprès o temien que podia prendre aquestes mesures?
No, ell va anunciar durant la campanya electoral doncs que prendrien mesures entre elles aranzelàries, no exclusivament, però entre elles aranzelàries, amb l'objectiu de revifar, diguem, el que seria la indústria manufacturera tradicional als Estats Units. Aquesta és una obsessió de Trump des de fa molt temps. I ell i molts dels seus seguidors, diguem, creuen que el dèficit comercial dels Estats Units amb la resta del món és el principal culpable d'aquest declivi de manufacturer als Estats Units, que a més es concentra geogràficament en determinades zones, que és on el Trump ha tingut més suport, no? Aleshores, no és sorprenent. Potser el que sorprès era la magnitud dels augments d'aranzels, el fet de que han arribat tan aviat i el fet de que ja sembla que no hi ha cap... O sigui, que hi ha una voluntat fins i tot d'escalar-lo, d'augmentar-los encara més, si hi ha una resposta per part de l'altra banda, no?
Hi veu alguna lògica al darrere? És a dir, hi ha aquest pla traçat per l'administració nord-americana, però és un pla amb les seves dades i, per tant, amb certa lògica, o és un pla il·lògic i que està basat en unes dades o en unes certeses equivocades?
A veure, aquesta idea de que el comerç, l'obertura dels Estats Units i, en general, la liberalització comercial a nivell global és responsable, en part, no exclusivament, però en part, del declivi de les manufactures tradicionals als Estats Units, doncs és segur que hi ha molt de cert en això, als Estats Units i a altres llocs del món. Aleshores, això no vol dir que els Estats Units sigui una economia en declivi. És difícil de pensar en una economia que hagi prosperat més en les últimes dècades que els Estats Units. Està en una situació de plena ocupació. La productivitat ha augmentat moltíssim, a diferència d'Europa, per exemple. És a dir, l'economia americana està en una situació envejable en el seu conjunt. Però és cert que hi ha uns determinats sectors més, diguem, manufacturers tradicionals del segle XX, per entendre'ns, que han patit aquests durant les últimes dècades com a conseqüència de la competència d'Àsia, en bona part, també del progrés tecnològic, no? També ha estat un altre factor. Ara, que resoldre aquest problema, si això es veu com un problema, aleshores, intentar resoldre'l com ho volen fer ells, que és a base de la seva lògica, i aquesta és la lògica que hi ha darrere els aranzels concrets que han fixat, i ho han explicat ben explícitament, que tots els dèficits comercials dels Estats Units amb altres països, de forma bilateral, els dèficits comercials bilaterals han d'eliminar-se, doncs això no, és una premissa que, és, que no, té cap, no té cap sentit. Primer, perquè aquests dèficits comercials no responen necessàriament a polítiques proteccionistes dels altres països. El cas més clar és Suïssa. Suïssa té un aranzel zero sobre els productes americans i tot i així li han fixat ara un aranzel del 31%. Què més poden fer els suïssos, no? Per afavorir els productes americans. És aquesta lògica de veure els dèficits comercials bilaterals com una cosa que és dolenta per si mateixa i que s'han d'eliminar. I això pot portar una dinàmica que, bé, és difícil veure on està al final del túnel, no?
Les reaccions que hem vist fins ara és mantenir la porta oberta a la negociació, però anuncis de més aranzels. La Xina, per exemple, va anunciar un 34%. La Unió Europea, tot i que insisteix en la possibilitat de negociar, també diu que té preparat un pla per fer front a aquests aranzels. Ursula von der Leyen acaba de dir que proposen als Estats Units que els béns industrials quedin fora de la guerra comercial i que sigui amb aranzel zero, tant els americans cap a Europa com els europeus cap als Estats Units. Què li semblen aquestes respostes que, com a mínim, estem veient en declaracions i que veurem si s'acaben concretant totes?
Són respostes molt diverses, com has dit. D'una banda, la Xina ha fet el que seria la resposta ortodoxa, no? Que és fer un matching del mateix augment dels aranzels que ha fixat els Estats Units, del 34%. D'altra banda, països com el Vietnam, que depenen moltíssim de les exportacions i als quals s'ha fixat un aranzel del 46%, ja han anunciat que estan disposats a rebaixar l'aranzel als productes nord-americans al 0%, és a dir, s'han rendit, per dir-ho d'alguna manera. No sabem si això serà suficient per canviar la idea de l'administració americana, d'altra banda, ja ho veurem. I el que proposa la Unió Europea, aquesta proposta que em comenta, em sembla lògica, seria desitjable des de tots els punts de vista. Això, diguem, hagués estat millor des del començament. Si hagués estat necessari aquest xou per arribar a aquesta conclusió, doncs, bé, potser ho haurem sortit guanyant al final, però, òbviament, amb un impàs, amb moltes incerteses i amb conseqüències que encara no són clares, no? I d'altra banda, no està ben clar, no sé, vol dir, si només els productes industrials hi hauran els aranzels de zero, no sé fins a quin punt contentarà els americans això, no? Perquè ja Europa té aranzels alts en productes, diguem, agrícoles, de menjar, tèxtils, jo no sé fins a quin punt doncs voldran més. I d'altra banda, jo crec que és evident que l'administració Trump està utilitzant aquests aranzels, aquest augment d'aranzels, no solament com un mecanisme de pressió per aconseguir reduccions d'aranzels per part dels altres països, perquè, com ja he dit, Suïssa té un aranzel zero sobre els productes americans, sobre tots els productes americans. Què pot aconseguir fixant un aranzel del 31% a Suïssa? El que vol, segurament, és aconseguir objectius en altres camps, no? És un mecanisme de negociació per aconseguir, doncs, altres, per exemple, un tractament més favorable per les Big Tech americanes a Europa, o aconseguir, per exemple, en el marc d'aquesta negociació, en el que tot es posa sobre la taula, doncs un compromís d'Europa, doncs augmentar fins a un 5% del PIB les despeses en defensa. És a dir, altres partides en camps que no tenen res a veure amb el comerç internacional.
Hi ha l'opció que aquestes caigudes continuades a la borsa faci que algú al voltant de Donald Trump el faci canviar d'opinió, o creu que té tan clar que el seu objectiu és aquest i que ell està tan convençut, juntament amb el seu equip econòmic, que aquest és el camí a seguir, que encara que caigui la borsa, encara que alguna gran empresa o algun gran magnat li digui que això és equivocat, ell mantindrà el full de ruta?
És difícil contestar aquesta pregunta, òbviament. Jo no conec quin, dintre del cercle, diguem, de més influència de Trump. És evident que hi ha dos bàndols aquí, dintre del mateix partit republicà, un bàndol que seria més pragmàtic i que, òbviament, deuen estar veient amb preocupació el que està passant, i l'altre bàndol, que, doncs, que és més de principis, més hardcore, no?, de dir, bé, escolta, nosaltres no som filisteus, nosaltres els costos econòmics a curt termini no ens importen, nosaltres el que volem és que Amèrica d'aquí una dècada doncs, sigui com era als anys 60, no? En el sentit de que hagin retornat aquests llocs de treball en les manufactures tradicionals, en el sector de l'automòbil, el sector de l'acer, bé, qui guanyarà d'aquests dos bàndols? No ho sé, òbviament, suposo que el Wall Street també deu tenir un cert pes, però després hi ha la psicologia de l'individu, no? Vaja, no sé, jo no sóc psicòleg, òbviament, però és una persona que no crec que es tiri endarrere fàcilment en res a la vida, no? L'opinió dels altres difícilment jo crec que li fa canviar la seva opinió. Però puc estar equivocat i desitjo que estigui equivocat.
Molt bé, doncs mentre estàvem parlant es confirma l'inici amb davallades importants, la borsa nord-americana, el Dow Jones ja baixa un 3,84%, Standard & Poor's un 4,02%, el Nasdaq un 4,33%, i veiem algun valor concret, com per exemple un 10% que baixava Tesla, que òbviament està molt vinculada a Donald Trump a través d'Elon Musk. Senyor Jordi Galí, catedràtic, investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional i professor de la UPF, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
No sé si molta sorpresa no seria, diguem-ne, l'inici aquest de les borses i aquesta lectura de, bé, veurem quina capacitat tenen els països d'aguantar posició o de, com per exemple explicava el professor Galí, que altres com per exemple el Vietnam, doncs han hagut de baixar i dir, doncs jo negocio. Però a veure si aconsegueix o no el seu objectiu, que fa pinta que des del principi era intentar negociar, intentar treure'n un rendiment econòmic.
Jo crec que Trump no vol només, com ho ha dit el professor, no és només una qüestió de comerç. És a dir, l'anterior mandat va abandonar l'acord de París. Això també té conseqüències econòmiques, per cert, i grosses. L'OTAN, no?, ha qüestionat, ha exigit que es pagui. És a dir, l'Organització Mundial del Comerç el té paralitzat fa molts anys als Estats Units, no és només una qüestió de Trump. Jo crec que els Estats Units han entrat en una nova fase de la mà de Trump, que s'allunya del multilateralisme i que el que vol és negociar de tu a tu, i en la seva pugna ja iniciada des de fa molt de temps amb la Xina, vol negociar de tu a tu, encara té la paella pel mànec en molts sectors i en moltes d'aquestes organitzacions multilaterals. I per tant, els aranzels és una més, perquè ho deia també el professor, però és cert, o sigui, les indústries de Detroit de l'automòbil, les indústries de l'acer, bueno, de l'automòbil de Pennsylvania, les indústries del Midwest, que es dediquen a la indústria tradicional i que venen part d'aquests vots de Trump venen d'aquí, difícilment recuperaran les plantes. I no les recuperaran com abans, no? Perquè els components en un món globalitzat, perquè els cotxes surtin rendibles a un cert preu, els cotxes fets a Amèrica han de tenir components fets a altres països amb uns altres preus de mà d'obra i amb unes altres indústries i economies.
Aquest matí sentíem al matí de Catalunya Ràdio com el Francesc Garriga posava l'exemple de l'iPhone.
Ell deia,
ara mateix l'iPhone als Estats Units val uns $1,000 aproximadament, però clar, la majoria dels components es fan fora dels Estats Units. Si tot l'iPhone s'hagués de fabricar als Estats Units, que és el que voldria Donald Trump, en lloc de $1,000 els podria costar fins a $10,000, és a dir, multiplicar per 10 el valor, perquè òbviament la mà d'obra i els components als Estats Units és molt més cara que als països on està subcontractada per part d'Apple la fabricació d'aquests iPhones. I això és un exemple de com això podria multiplicar per molt els preus també dins dels Estats Units.
I exponencialment és un exemple que es multiplica, no? Jo crec que el professor Galí explicava, no?, com que hi havia un canvi de paradigma de la conceptualització del que havia de ser Estats Units per Trump, i que, per tant, totes aquestes desenes d'anys que han estat més enllà de després de la Segona Guerra Mundial, on hi havia una voluntat de globalització que el que ha fet és que es desenvolupessin les economies a nivell mundial, prosperant les economies, ara Estats Units està en un altre joc, no? És a dir, ha considerat que això amb ell no li ha portat el benefici esperat, i per tant hi ha una trajectòria de reprendre un model de societat econòmica i un model polític de proteccionisme, no? Sabent que, ja sabem tots, no?, el que representa això, no? Això implica després, ideològicament i políticament, una pujada dels nacionalismes, una radicalització d'aquests propis nacionalismes, a l'hora de quan ens convertim en, ens estem protegint a nivell econòmic, també ens protegim a nivell polític, després tota la capacitat d'intercanvi es redueix, i jo vull pensar que aquí hi haurà un punt d'inflexió a nivell intern, però jo ja he vist que el professor no n'està...
No n'està gaire
esperançat.
Però és interessant... És interessant veure això dels suports interns i sobretot de qui li donava suport, no només d'Elon Musk, que ja hem sentit aquesta semblança de marxa enrere, també relacionat amb les informacions de fa 3 o 4 dies que deien que Trump el volia fora del govern. Si recordem la imatge de la presa de possessió de Trump, on a part de Musk hi havia Jeff Bezos, hi havia també el CEO de Google, d'aquelles empreses han perdut 2 bilions d'euros en ve alta. Si mirem els 7 magnífics, que són les 7 principals empreses tecnològiques, n'han perdut més de 4 abans del dia d'avui, que ja veia mateix la baixant del 10%. Per tant, en algun moment hi haurà algú que lidera Trump això que estàs fent. És una vaga general. Algú dels que fins ara l'ha seguit. És veritat que Trump, com deia abans, no seria una persona que precisament es deixa aconsellar. El dubte és si ell es farà enrere perquè la pròpia realitat se li tirarà endavant o perquè declaracions com les de fa pocs minuts d'Ursula von der Leyen o la decisió, ara no recordo si era de Vietnam, de plegar-se a les exigències de Trump li permeten dir, veieu, aquest és el joc dels Estats Units, hem imposat el nostre poder, retirem els aranzels perquè estem guanyant el món. Aquest és el meu dubte.
Veurem què és el que passa. Falten 10 minuts per arribar a les 4, ens queden 6-7 minuts, però és que no només d'aranzels viu l'home. I avui hem sentit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Diu que el seu tribunal, el Constitucional, té el propòsit de dictar sentències sobre la llei d'amnistia abans d'aquest estiu, per tant, en menys de 3 mesos. El recurs que hi va presentar el Partit Popular serà el primer que resoldran i serà la sentència de capçalera, podríem dir, que marcarà la pauta pels altres 30 processos que s'han de resoldre sobre aquesta llei d'amnistia. Entre recursos d'inconstitucionalitat, qüestions plantejades pel Suprem i peticions d'empara de persones a qui encara no se'ls ha aplicat la norma. Aquest és Cándido Conde Pumpido.
La justícia lenta no es justicia y eso pues nos llevaría a tratar de resolver el recurso antes del verano. Y el recurso que presentó el primer partido de la oposición es un buen recurso y nosotros tenemos que responder también con una buena sentencia bien fundamentada.
Però és veritat que Conde Pumpido també avisa d'una altra cosa. Encara que la decisió del Tribunal Constitucional sigui que la llei d'amnistia sí que és constitucional, això no vol dir que es pugui aplicar de manera immediata, perquè ell mateix ja preveu que probable que el Tribunal Suprem es resisteixi a aplicar l'amnistia i recorri a la justícia europea, segons admeten fonts del mateix Constitucional. Això allargaria ben bé un any més la decisió ferma o no d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Jordi Turull. Vaja que d'aquí a menys de 3 mesos tindrem el primer posicionament del Constitucional, però això obrirà una nova etapa que pot donar ben bé un any més. Per tant, això és una mica la cançó de l'enfadós.
I és totalment irregular, no? És a dir, jo crec que... Que quedi sobre la taula dit, no? És a dir, la llei d'amnistia és una llei aprovada per al Parlament, al Congrés dels Diputats, i per tant una llei doncs, que els jutges haurien d'haver acatat i, per tant, portat a la pràctica. I el que està fent Marchena, si realment hi ha aquest pas que ja avui ens diu Conde Pumpido que és possible i probable i probablement serà així de que es dirimeixi o es demani que sigui el Tribunal Europeu qui acabi decidint si aquesta llei és constitucional o no. Això no ha passat mai en democràcia, és a dir, el Tribunal Constitucional quan ha decidit que una cosa era legal i que per tant s'havia de complir, no hi havia cap tribunal inferior, que en aquest cas el Tribunal de Marchena és inferior, que apel·lés amb un tribunal superior al Tribunal Constitucional demanant que no que els donessin la raó. No? Jo crec que realment aquí el que hauria d'haver passat és que els tribunals espanyols obeïssin la llei que va sortir del Congrés dels Diputats i que, en tot cas, la resolució del Tribunal Constitucional, que no sabem com resoldran aquests recursos, però preveiem que segurament puguin dir que aquesta llei és constitucional, no estigués sotmès al que després el Tribunal Europeu, que és absolutament legítim, és a dir, el Tribunal Europeu ha d'estar precisament per considerar que aquelles lleis que es decideixen en un país no són legals i incompleixen els cànons de la normativa establerta. Ara bé, que un tribunal inferior, com és el Tribunal de Marchena, apel·li al Tribunal Superior només perquè vol retardar l'aplicació de l'amnistia, és a dir, perquè no vol que Carles Puigdemont torni a fer política o torni a Catalunya, jo crec que és un error estratègic que té conseqüències polítiques gravíssimes.
A veure, evidentment aquesta llei s'hauria d'haver complert ja fa molt de temps perquè està aprovada i perquè els jutges no són aquí, en principi, per discutir lleis que han estat aprovades per l'executiu i per el legislatiu. A mi aquest episodi no em sobta, perquè és una vegada més un exemple de la degradació i de l'enfrontament que hi ha entre dos sectors a la judicatura espanyola. És a dir, entre un tribunal constitucional, on en principi tenen majoria els, no sé com dir-ho, els socialistes, no? Però l'ala no conservadora i un tribunal suprem, on sí, no? I aquest enfrontament s'acaba traslladant contra les víctimes. O sigui, la gent que hauria d'estar inclosa en la llei d'amnistia, segueixen patint en les seves carns dia rere dia, els exiliats, la gent que té inhabilitacions, la gent que encara està perseguida, tota aquesta gent segueix patint això, i per tant em sembla gairebé un escarni quan sento com de Pompidou, no sortia. Acaba de dir, no, la justícia que és lenta no és justícia. Bueno, la justícia que és lenta que és no és justícia i tenen encara 30, o sigui, aquesta és la primera, es va presentar el PP, però per davant encara n'hi queden 30.
Que marcarà una mica el camí, eh? La que passi amb aquesta és bastant probable que tot es vagi pel mateix camí. Una altra cosa és que després el Suprem vagi a la justícia europea, que llavors tot això ho endegreix.
No és només els drets de les persones que els ha afectat directament la llei d'amnistia, sinó que el problema polític generat, en aquest cas, per la repressió del procés, no quedarà solucionat fins que això, aquest episodi concret de repressió, quedi tancat. I, a més, vull afegir que això ja ha impedit que gent es pugui presentar a les eleccions en el seu dia i que, per tant, tot això també priva els ciutadans de poder exercir una sèrie de drets.
Si se'm permet, la broma es diu Càndido, però no ho és gens. Això efectivament serà un problema polític fins que es resolgui, perquè la sensació des de l'independentisme i especialment des de Junts per Catalunya és que és veritat que hi ha una pugna entre la judicatura, però que la voluntat política hauria de ser més forta, i és un pas més de la lluita que hi ha a l'estat espanyol entre el poder executiu i el poder judicial, expressada en molts casos, no només l'amnistia, també el cas de la parella de Pedro Sánchez, i tants casos judicials en què cada dia s'està veient que un i l'altre no es consideren legitimats. El govern espanyol no considera legitimats els tribunals, i els tribunals no consideren legitimat ni el govern ni el Parlament que li dona suport pels partits que li donen suport, i amb aquesta guerra doncs hi ha casos personals, com el del president Puigdemont, que és el més sonat, al mig, que segueixen esperant que un dia un tribunal decideixi.
És l'únic, hi ha gent que té els béns embargats, gairebé 3.000 persones.
És el més sonat, el del president Puigdemont, però que n'hi ha molts encara que estan esperant que hi hagi una resolució un any després.
Doncs veurem, però insistim que, de moment, el primer posicionament del Constitucional pot arribar abans de l'estiu, que dius, home, mira, per fi, tindrem alguna solució, però això...
Abans de l'estiu és primavera, per tant, podria ser ara.
Sí, podria ser ara, però fa pinta que quan ell diu abans de l'estiu està pensant més en el juny que no pas en el mes d'abril. Sí, és que no sigui el juliol, però vaja. En tot cas, insistim que això no voldrà dir res, no voldrà dir que s'apliqui de manera immediata i que, per tant, tots els que estan pendents d'aquesta resolució tinguin una solució, perquè això encara es pot allargar ben bé un any més, si es va a la justícia europea.
I, perdó, un segon, o sigui, la no renovació del Consell General del Poder Judicial, és a dir, que a més la Unió Europea li ha tocat el crostó diverses vegades a Espanya per aquest tema, i això és un episodi més, del fang en el qual està situada la justícia espanyola.
Tens el fang com Pedro Sánchez.
Dic fang.
El fangar. Bé, doncs escolta, veurem com evoluciona tot plegat, però, per cert, ara veia aquí el risc de recessió, com en només un mes les agències de nord-americanes que preveuen quin risc de recessió mundial hi ha s'ha multiplicat per 2 des de principis de març fins ara. En tot just un mes, el que veien com una cosa que hi havia un 20% de possibilitats ha estat per sobre del 40, bueno. I en alguns casos del 60, que anem a una recessió.
Tu dones raons per l'optimisme.
Tot va molt bé, escolta'm, perquè tinguis tema demà a partir del matí.
Això ja, sempre. Alicia Romero, demà la consellera d'Economia, per explicar els plans del govern. Deixa'm fer la falca.
Molt bé. L'hem passada, la primera hora de Catalunya Migdia.
Ho sé, ho sé, l'he sentit, l'he sentit. A les 9.
Doncs demà a les 9, Alicia Romero, la consellera d'Economia al matí de Catalunya Ràdio. Isabel Lleuger, Eva Pomares, Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, una mica de publicitat i després el butlletí horari amb l'última hora, abans que a partir de les 4 i uns minuts s'hi posi l'Agnès Marquès amb la resta del seu equip per fer la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
òptica i audiologia universitària, avancem la promoció de Sant Jordi amb la supersetmana d'universitària. Del 7 al 14 d'abril, gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques, els millors preus, només a òptica i audiologia universitària.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les guerres i els conflictes internacionals encara tenen un rostre d'home. Però cada cop hi ha més dones fotoperiodistes que van a la guerra. Com ho diuen? Les dones expliquen els conflictes d'una altra manera? Aquest dilluns, Anna Surinyac i Victòria Rovira ens parlaran d'un ofici en el que encara troben a faltar referents.
A les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
A la tarda de Catalunya Ràdio busquem el millor inici de novel·la de la literatura catalana. Aquesta setmana les semifinalistes són...
Mercè Rodoreda, a l'Home.
L'amor em fa fàstic.
Sergi Pàmies, Sentimental.
L'home que fa un moment ha dit vaig a comprar tabac, no tornarà mai més a casa.
Irene Solà, et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres.
La foscor era morada i bellugadissa, opaca.
Voteu quin d'aquests tres inicis és el vostre preferit a catradio.cat.
Quina novel·la té, segons vosaltres, el millor inici de la literatura catalana?
El 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, sabrem quina és l'obra guanyadora. A la tarda de Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres de 4 a 7, amb Agnès Marquès.
Catalunya migdia.